Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Madrid acaba de guanyar el Sevilla per 2-1, amb un golaç de Vinícius a 5 minuts al final, i amb un penal que no han xiulat a favor del Sevilla a la primera meitat, i en moltes ocasions a l'equip de Lopetegui per ampliar el 0-1, que havia aconseguit Rafamir, i amb un error de Bono, el porter del Sevilla, que ha facilitat Benzema a fer l'empat en un partit molt distret, emocionant, competidíssim, que s'ha endut finalment al Real Madrid. L'Espanyol també ha guanyat avui 1-0 la Real Societat, gol de Yangel Herrera, en un altre partit molt seriós de l'equip de Vicente Moreno. Ha sabut patir, competir, igualar el partit i guanyar-lo contra el que fins aquesta tarda era el segon classificat de la Lliga. L'Espanyol ha guanyat, atenció, la Real Societat i el Madrid a casa aquesta temporada. A Cornellà del Prat ja suma 5 victòries, té 20 punts i és només a 4 de la zona europea. Entre el partit de l'Espanyol i el del Madrid s'ha jugat aquesta tarda el Cádiz 1, Atlètic de Madrid 4. Ha tornat a guanyar l'equip de Simeone després del desastre de partit que va fer contra el Milan a la Champions entre setmana. També s'ha jugat aquest diumenge el Betis 3, llevant 1, ha estat al migdia. A la classificació de primera, el Madrid és líder i amplia diferències. Té 33 punts, 4 més que el segon i el tercer classificat, que són l'Atlètic de Madrid i la Real Societat, que en tenen 29. El Sevilla queda quart amb 28 punts després de la derrota d'aquesta nit al Bernabéu. El Barça es manté setè a la classificació, té 23 punts. L'Espanyol és novè amb 20 punts. El Barça és a 5 punts de la zona Champions, 5 punts de la zona Champions. A 10 del líder del Madrid, l'Espanyol queda a 4 de la zona europea, de la zona d'Europa League. Demà és el dia de la pilota d'or. A París, al vespre, el favorit entre els jugadors és Messi. Entre els futbolistes, una catalana, Alexia Putellas. Pedri i Gerard Moreno també són candidats i a la llista de candidates també hi ha Sandra Paños, Martens, Irene Paredes i Jennifer Hermoso, totes jugadores del Barça. A Anglaterra, a la tarda, s'ha jugat un partit al Chelsea 1, Manchester United 1. El Chelsea ha empatat un partit que perdia. El City ha guanyat 2-1 al West Ham a casa. Ara el City queda a només un punt del Chelsea, que continua a liderar a Anglaterra. A segon, el Girona juga demà, dilluns, com gairebé sempre aquesta temporada. Demà jugarà al camp de l'Eibar, un partit que podreu seguir al web i app de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà. I dimarts també hi ha futbol, i dimecres, i dijous, arriba la Copa i tots els partits dels equips catalans a la Copa els podreu seguir aquesta setmana a Catalunya Ràdio. El dimarts, el Mollerussa contra el Getafe i el Sabadell contra el Sanluqueño. El dimecres, Espanyol contra el Solares a Cantàbria. L'Europa contra la Moravieta, el Nou Sardenya, els partits del Cornellà i del Nàstic. I el dijous juga el Girona a Puerto Llano. Tots aquests partits, aquesta setmana, a Catalunya Ràdio. Vinga, comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit, cada diumenge a Catalunya Ràdio per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 28 de novembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
I amb el Ferran Martínez. Ferran.
Bona nit a tots.
Sabeu que avui ha debutat Sergio Ramos amb el PSG. El PSG ha guanyat 1-3 al camp del Saint-Étienne. 3 assistències de Messi i nova lesió. Li han tornat a torçar el turmell a Neymar. Havia arribat a pensar que Ramos no arribaria ni a debutar amb el PSG. Al final ha debutat avui. S'està jugant la Davis, s'està jugant l'Espanya-Rússia, de moment empat a 1. Feliciano López ha guanyat Rublev, que és top 10, en 3 sets, i Medvedev ha guanyat fàcil en 2 sets Carreño. Ara s'està jugant el dobles, primer set. Qui guanyi entre Espanya i Rússia passa a quarts. Qui perdi té opcions de sèrie per partits i per sets guanyats. És una mica complicat perquè passen els dos millors segons de moment classificades per als quarts de final: Alemanya, Itàlia, Kazakhstan, Croàcia i la Gran Bretanya. Suècia també està classificada com una de les millors segones de grup i Sèrbia està pendent del que passi entre Espanya i Rússia per saber si passa o queda eliminada. Qui guanyi de l'Espanya-Rússia passarà als quarts de final i qui perdi Doncs jo no he sabut fer els càlculs per saber si superen o no a Sèrbia. Estats Units han quedat eliminats. El Cadí la Seu ha guanyat el València a casa de 4 punts a la Lliga Femenina de Bàsquet, 64-60. Bona jornada, perquè ahir sabeu que l'Uni Girona va donar la sorpresa i va guanyar Salamanca a la pista del Totpoderós Perfumeries Avenida. Resultats de la Lliga de Rugby. Sant Boiana 26, El Salvador 21. Bona victòria de la Sant Boiana. També ha guanyat el Barça al camp de la Vila, 31-43. La USAP de Perpinyà va guanyar ahir el seu partit del top 14, la Lliga Francesa, 26-24 contra el Clermont, ajustat. I hem sabut avui la mort de Frank Williams, que era el mític creador i propietari de l'escuderia Williams de Fórmula 1. És el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, escoltar la ràdio sempre és una gran manera de tancar la setmana. Sergi Camps em passa les possibilitats a la Davis. Si guanya Rússia, passa Rússia i Sèrbia. Rússia com a primera de grup, Sèrbia com la segona millor de grup dels sis grups de la Davis. Si guanya Espanya 6-0 i 6-0, o sigui, sense Rússia, que ja no és possible això, passarien Espanya i Sèrbia. O sigui, això ja no és possible. Jo crec que Rússia ja està classificada. Si guanya Espanya i Rússia guanya com a mínim un joc, que ja l'ha guanyat, passen Espanya i Rússia. Què van fer Àustria i Alemanya aquell any al Mundial 82 a Gijón?
Us en recordeu? Amb el tennis no ho hem vist mai, això. No?
Un joc, Xavi, o un set?
Vaja.
Diria que si Rússia guanya un set, ja està classificada com a segona de grup.
És un set...
És a dir, però, si Espanya guanya el partit, però Rússia ha guanyat un set, efectivament pot haver el que estaves insinuant, que era un biscotto, no?
Sí, un biscotto, exactament. Sí, sí. Aviam, jo ara mateix apostaria dinarons a la victòria d'Espanya en aquest dobles amb un set...
2-1.
2-1, sí. Rússia classificada.
Això classifica les dues, exacte.
Sí.
Vaja. Però això es pot fer al tennis, sí?
Sí. Sí, home, no hi ha hagut merders amb les apostes al món del tennis. Hosti, vaja, a més d'un l'han investigat policialment. O sigui que sí que es pot fer. I vaja, aviam, aquí estem aventurant-nos i després guanyarà qui guanyi, eh? Però si guanya Espanya 2-16-1, home, tenim el partit aquí posat, a veure què va passant. D'acord? De moment, primer set, diria que és empat a 3 entre la parella espanyola, Feliciano López i Marcel Granollers, i la parella russa, que juga Karatev i Rublev. Escolta'm, el Madrid ha guanyat 2-1. Ha aparegut Vinícius al final per decidir el partit, un partit que ha estat molt distret, molt competit. El Sevilla l'ha superat en molts moments, però el Madrid ha acabat millor el partit. Ha aparegut Vinícius. En molts moments segurament hem pensat que el Madrid avui ens superaria, que punxaria, però al final no. Tu ho has pensat, Muri?
Jo ho he pensat, sí, és veritat que el tram final de la segona part feia baixar a favor del Madrid al camp i semblava que el Madrid podia tenir les seves opcions de guanyar, però sí que és veritat que el partit ha sigut molt nivellat durant tot el partit, inclús dominant el Madrid els havia tingut potser opcions més clares a marcar que no es passés al Madrid, i sí que semblava que al final podria haver-hi un empat, però com dius tu, ha marcat un gol als Vinícius que l'acabo de veure ara, perquè ha repetit, perquè no m'ha pillat el cotxe venint cap aquí, i la veritat és que sí.
No faré l'enquesta, perquè crec que només tindria un punt positiu sobre si canviaria o en Super Vinícius. Ningú no canvia d'opinió, no?
Només
el canviaria.
No.
Aquí servidor.
És més, si repasses números d'Anso i Vinícius, encara Anso ha estat molt més determinant de cara al gol i compra les assistències de Vinícius que Vinícius.
Però hem de reconèixer que quan el Xavi va plantejar aquest debat, ens l'hem fotit amb una miqueta i eren molt contundents en la resposta. Avui s'ha de dir que ara hi ha debat.
Ha millorat Vinícius.
Moltíssim.
El gol d'avui no s'ha recordat però... molt a Ronaldinho, el gol d'avui?
Una mica, sí. Aquell colpeig tan sec, amb el control... És que
amb el control, a mi des del control.
El control
ja és mig gol. Sí, sí.
A l'oponent, que em sembla que és Ocampos.
Ocampos, exacte, sí.
I després, enfila porteria, va cap a dins i amb un xut violent, no és la rosca típica, sinó que impacte d'empenya, diríem, una mica exterior, sí, sí, potser. Sí,
sí. Gran gol, gran gol.
El que és evident és que fins a aquesta temporada aquesta jugada la feia i li anava a la segona graderia i afinat. Aquest any és evident que ara ja, des del moment en què té gol d'equip gran, ja és jugador d'equip gran.
Ara, mira, us vull provocar, sobretot a tu, Sònia.
Ja hi som.
Vinícius Dembélé, aquest dilema, qui el compra?
No, però Dembélé té 6 mesos de contracte, per tant...
No, no, bé, però bé, futbolísticament, no et posis en la pell del Jordi Bo.
No, o sigui, futbolísticament. És que quan Dembélé pugui jugar 20 partits seguits, aleshores valorem.
Tu, Dembélé. Uri?
No es pot apartar el tema físic, Vinícius.
Ricard?
Estic d'acord amb l'Oriol, Vinícius.
2-1, i Ferran?
Jo el canvio, també, Vinícius.
Sònia? 4-1,
però
eh?
Però jo he explicat, aquesta comparació és molt tramposa.
Tramposíssima. T'estic dient com a futbolista.
Sí, però és que com a futbolista, Dembélé, t'agafo el de Dortmund, aleshores. Perquè com a futbolista, Dembélé, aquí, malauradament, no ha aconseguit...
No, la pregunta és fàcil. Si fossis presidenta d'un equip de futbol, a qui fitxaries l'any que ve pel teu equip?
Em costa el mateix?
Sí.
No ho sé, dubtaria.
Dubtaria per...
Si dubta la Sònia és que la cosa està clara.
Dubtaria per no rendir-se.
Escolteu, el Ricard, a començament de temporada, o abans de començar la temporada, ja va dir que els partits del Madrid serien molt distrets. I la veritat és que són molt divertits.
Són molt divertits, sí, sí. Perquè el Madrid té fases on és dominat. Jo a mi el que m'admira del Madrid és la capacitat que té per llegir els moments de partit,
sí, sí,
i per interpretar
nerviosos
quan treu el paraigües i ha d'aguantar i el xàfec i que intentar mullar-se el menys possible, que ja sortirà el sol i ja tindré el meu moment. I és un equip que juga això i que hem de veure si això és prou com per ser un equip guanyador, perquè jo crec que continua jugant amb foc. El Sevilla avui, els primers quart de la 20 minuts, ha estat molt superior. Hi ha hagut fases de partit on el Madrid s'ha sentit dominat, però no es deixa intimidar, és a dir, ell se sent còmode esperant el seu moment, i els últims 10 minuts, que el Sevilla no tenia benzina, el Madrid ha anat a buscar el Sevilla per clavar-li la queixalada final, i ho ha fet. I aquesta capacitat és d'equip que ha viscut sempre amb aquesta sensació de supervivència i que no necessita jugar gaire bé a futbol. Continua sent un equip molt fràgil defensivament i continua sent un equip que genera moltes oportunitats perquè té el desequilibri de Vinícius, perquè té Benzema i perquè mentre hi hagi Kroos i Modric repartint joc, són un equip bo.
A mi em sembla el favorit per guanyar la Lliga, ja té 4 punts de marge i em sembla que té tant talent, és veritat que és un equip fràgil, però té tant talent que tira els partits endavant. Avui és que amb el 0-1, un córrer molt mal defensat que ha rematat Rafa Mir, el Sevilla ha tingut una doble oportunitat claríssima, que han salvat sota pals en primera instància i després ha salvat Courtois, un pal d'Ocampos, i el gol de l'empat de Benzema és perquè Bono, el porter del Sevilla, fot una cagada que no s'hauria de permetre, és un xut des de casa seva de militar,
bé,
que intenta blocar...
Bono contra el Madrid, sí, ja n'ha fet alguna.
És una de les de Bono, exacte.
I
Xavi, has tret un nom important, que és el de Courtois, que també ha fet una aturada al final, que era l'empat.
Amb Bono a l'àrea del Madrid, sí, intentant rematar...
La Rafa Mir de la primera part és molt bona.
Molt bona, és molt bona.
El que
bona.
Passa que el Madrid no aguantarà tota la temporada amb aquest mig del camp, que són jugadors veterans, jugant cada 3 dies, i això ho hauríem de mirar, però tinc la sensació que fins fa 2 temporades tots havien com assumit que els equips han de rodar, que no pot ser que cada 3 dies facis el mateix 11, i no sé si efecte de la pandèmia o efecte de que les plantilles ja no tenen l'exuberància que tenien ara fa unes temporades, tant de Barça, de Madrid, l'Atlètic de Madrid és l'únic que veig que varia molt, però estan jugant pràcticament els mateixos 11. Clar, així li va, perquè quan tu fas variar sempre perds un punt de qualitat, però és que tant el Barça com el Madrid, jo no sé com arribaran el mes de febrer-març.
A veure si no hi ha un... Aviam, ahir Ancelotti deia, escolta'm,
jugadors més joves,
pel març falta
camp.
Molt, jo poso els que veig que tenen millor rendiment i no els veig cansats. Quan em diguin que estan cansats, ja els canviaré. A mi em sembla una bona manera d'actuar, la veritat. Hi ha una jugada amb l'1-1, o Campons dins de l'àrea, supera, Àlaba el toca... no assenyala penal, el VAR no diu res, contacte n'hi ha, per mi és penal, per vosaltres, Uri?
Justet, no et sabria què dir. Són d'aquelles jugades com per exemple la setmana passada la trepitjada que li fan a Nico, que només Ocampo sap si producte d'aquest contacte... Mm.
S'agira una miqueta la caiguda.
Clar. Sí, això és el que fa que crec que l'àrbitre es tiri enrere.
Ja, a mi també m'ho ha fet pensar, això. Sònia, per tu sí, eh?
Per mi és penal perquè el contacte és sobre el peu que està anant cap endavant i li frena, és a dir, d'acord que després ell pot exagerar un punt, però jo crec que, vaja, és que el contacte és molt evident i...
Sí, sí.
És penal.
Ferran, tu també.
Per mi també, és que li enganxa la cama dreta, el que deia la Sònia. Sí, sí, per mi és penal.
I pel Ricard Torquemada?
Claríssim. A més, en el moment que canvia de direcció. És a dir, no és un contacte frontal, és un contacte quan Ocampos ja ha desequilibrat Àlava, que l'està aguantant, quan canvia de ritme i direcció hi ha el contacte. I el contacte és el que impedeix que Ocampos continuï. I per mi molt més clar que el d'ahir.
En una jugada així, el que sorprèn és que el VAR no hagi intervingut, a no ser que l'àrbitre li hagi dit no, el contacte ja l'he vist, però no ha estat suficient. Exacte.
Molt sí, més sí. Clar que el de Piqué, vols dir, eh?
Home, sí, sí, per mi claríssim aquest.
Voleu...
Entrem.
A veure, la jugada és molt clara. Error d'Eric García. El Villarreal que es troba amb 1-1 és d'Anjuma, qui xuta.
Sí.
Piqué es tira a la desesperada per intentar salvar. Es tira les cames per davant. El braç li queda d'una manera més o menys natural... força enganxat al cos, però no del tot, i la pilota toca el braç a prop de la mà de Piqué. Si no toca el braç és gol, diria, perquè Ter Stegen estava bastant batut, i l'àrbitre i el VAR crec que consideren que la posició de la mà i del braç de Piqué és natural en funció de l'estirada que havia fet per intentar tapar el xut de Danjuma, i no assenyalen penal. Això es converteix en una jugada que... des del Villarreal reclamen de manera molt, molt, molt evident. A alguns ens sembla penal, a altres no. Doncs va, Uri.
Jo entenc que hi hagi debat, però si em fas dir sí o no, dic que és penal.
Què és penal? Sí. Sònia.
Amb el reglament de l'any passat és penal de manera indubtable, amb el d'aquest any està molt a la frontera, però si m'haig d'inclinar, m'inclino perquè és penal.
Perquè és penal. Ricard.
Mira, és una jugada que més molt difícil tenir criteri, perquè és que la veig al límit, però molt al límit. I aleshores, en aquests casos, hauria de manar l'àrbitre. Jo entenc el que diuen l'Oriol i la Sònia. És possible que si me la poses a pes, veig penal, perquè crec que aquest braç, en condicions normals o el que s'entén, no hauria d'ocupar aquest espai, sinó probablement hauria d'ocupar l'espai del cos, és a dir, hauria d'estar amagat a un costat. Però és una jugada... vaja, que no tinc prou criteri per ser contundent.
Ferran?
Jo crec que és penal. Molt just... bueno, tinc molts dubtes, no molt just. Tinc molts dubtes també per la jugada, per com li queda la mà a Piqué. Dubto si Piqué... perquè altres vegades amaga sempre el braç. És bastant prudent en aquestes accions.
Sí, però
accions,
és que en aquella acció és impossible amagar-lo.
I aquí es tira, sí, però també és, crec que és, clar, es fa gran, no?, allò que diuen els àrbitres, que es fa gran en l'acció perquè la mà no està junta i per mi...
Sí, és cert que la càmera lenta, en aquests casos, a mi, no sé si sempre... És a dir, sempre penso que ens pot...
enganyar una mica, no?
Ens pot enganyar una mica, perquè... No, bàsicament perquè tu la veus i a mi fins i tot em fa la sensació que Piqué... la pilota està prou lluny com que se n'adoni que anirà a la seva mà. Però això,
ràpid,
en càmera...
Sí,
clar, sí. Per això dic que després de la imatge real és possible que Piqué no tingui ni marge de reacció.
No, és que la imatge real jo no veig
penal.
No es veu
ni mà.
Exacte, no es veu ni mà. Zero.
Per mi és penal, però entenc el debat que ahir ja va posar sobre la taula el Carles Domènech i l'Albert Mola amb la lectura del reglament. És que, clar, el reglament és un text que s'ha d'interpretar, i alguns l'interpretem d'una manera i d'altres d'una altra. El VAR el coneix millor que nosaltres, el reglament.
És evident que és una jugada interpretativa.
Totalment.
Qui interpreti que el braç està enganxat al cos o està separat.
Correcte. Per mi, l'acció s'explica en el fet que Gerard Piqué arrisca amb aquella acció. És una acció a la desesperada, com va arriscar Cabrera la setmana passada al Camp Nou Amb. Llavors et penalitza que et toqui la pilota.
Jo m'acabo de cantar per si... però no sé si recordeu l'any passat, amb una roda de premsa que va fer Velasco Carballo a mitja temporada, que aquest any ja no s'ha parlat tant, però parlava de la transcendència de la jugada. Clar, per mi és una jugada tan clara de gol que si m'he de cantar pel sí o pel no, pito penal.
Estem pendents de Lopetegui, el Sergi Camps està pendent de Lopetegui,
una cosa,
amb la cirraja del penal aquest de,
exacte,
del
Campos. Exacte, deixa'm afegir que el que de cap manera és una falta de respecte, una jugada claríssima, un penal claríssim, no. O sigui, no, no s'entén com l'han xiulat, o sigui, jo crec que ja que opinem sobre el penal, sí, també hauríem d'opinar sobre les repercussions posteriors al penal.
De fet, no és ni de VAR la jugada, perquè si l'àrbitre l'ha vist i ha considerat que és posició natural,
perdona,
que la torni a veure.
Perdona, si el braç té... Hi ha un pam entre el tors de Piqué i el braç, i el VAR ho veu i li diu que el vagi a mirar, sí que és de VAR.
No, però, sí, ja, però jo interpreto que l'àrbitre diu, ja he vist que li ha tocat a la mà, però per mi és posició natural, no hi ha res més a dir. No,
molt possiblement jo crec que l'àrbitre ni la veu. Perquè no, en directe molt pocs la van veure.
Bueno,
no, mi,
bueno, jo crec que si ell, no l'hagués vist, sí que el VAR li hauria dit vine a mirar-la, no?
No, home, perquè el VAR pot estar d'acord amb la seva interpretació. Ah. És que és una acció que Piqué es llença a terra, el braç no el pot amagar... Si tu estàs d'en peus, sí que el pots amagar al darrere, i si està d'en peus, seria més discutible. Però, vaja...
Però, un moment, però si hi ha... O sigui, és que el VAR no és qui xiula el partit el xiula l'àrbitre de camp.
Sí.
Si l'àrbitre de camp no ha vist la mà i l'àrbitre de VAR li diu, has vist la mà, qui l'ha d'interpretar és l'àrbitre, no el VAR.
Però si l'ha vist, li diu, ja l'he vist i l'he interpretat així.
Aquí és on vaig jo, que jo crec que la veu.
No, però pot ser que l'àrbitre de camp no la vegi i els que hi ha al VAR facin el debat que hem fet aquí ara a la ràdio i creguin que és mà, però no és penal.
Sí.
Llavors ja no falta que la vagi a mirar.
El tema del VAR és un altre debat, també. Avui també a la jugada d'Ocampos passa una mica el mateix. Per què no entra al VAR? Perquè l'àrbitre està ben posicionat.
La veu i li sembla un contacte massa
lleu. Exacte, i el criteri preval que hi ha l'àrbitre de camp.
Lopetegui és un rajador i jo tinc moltes ganes d'escoltar-lo. I el Sergi Camps està pendents. A la tarda l'Atlètic de Madrid ha guanyat 1-4 al camp del Cádiz. Gols de Lemar, Griezmann, Correa i Cunha, tots a la segona meitat. I necessitaven guanyar els de Simeone perquè venien de fer un partit desastrós contra el Milan. Entre setmanes s'han complicat moltíssim la vida de la Champions. I a la tarda, encara abans, la tarda de diumenge començava amb la victòria de l'Espanyol contra la Real Societat, una altra gran victòria de l'Espanyol de Vicente Moreno. Aquesta cançó es diu Pots comptar amb mi, de Roba Estesa. És una versió, no sé si la vostra cultura musical m'ajudarà.
Oreja de Van Gogh.
Oreja de Van Gogh, molt bé. I forma part del disc de la Marató que avui s'ha venut. I encara es ven als locals comercials que tinguin diaris amb els diaris del dia, amb les capçaleres del dia. L'Espanyol ha guanyat 1-0 a la Real Societat. Atenció, perquè l'Espanyol va guanyar el Madrid, que ara és líder. Avui ha guanyat la Real Societat, que aquesta tarda eren els segons classificats, i a casa estan molt, molt forts. Eudald Serra, bona nit.
Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Eudald, aquest Espanyol, a casa sobretot, però diria que en general competeix molt, molt bé. Avui ha començat patint, ha igualat el partit i l'ha acabat guanyant.
Sí, jo crec que és veritat. Sobretot a casa... A fora ho hem vist menys, aquesta versió, però l'Espanyol és molt competitiu. És un equip que és difícil de que es descompongui del tot. I, per exemple, avui amb un partit molt complicat, on hi ha hagut força estona on crec que la Real Societat ha explicat el perquè duia 13 partits seguits sense perdre, que Europa també venia de perdre tot just l'altre dia amb el Mónaco, però els altres 4 partits no els havia perdut. Un partit molt obert, on la Real, sobretot a la primera part, ha tingut molt més la possessió de la pilota, que podria haver caigut de qualsevol dels costats. Al final, les balances s'equilibren al final d'una temporada i el que perds un dia potser no justament ho acabes de guanyar un altre dia on potser no t'ho has merescut tant, però sí que és indiscutible que l'Espanyol competeix fins al final i sobretot a casa i amb els equips teòricament més durs o més forts de la competició, com per exemple avui s'ha demostrat amb la Real Societat.
Sergi, són 5 victòries a casa?
Són 5 victòries a casa, un parell d'empats i només una derrota aquella contra l'Atlètic de Madrid.
En l'últim instant, que va ser un xut d'Alemar, al minut 100, sí. O sigui, que l'Espanyol a casa és fortíssim. Hi ha hagut una jugada polèmica, amb 0-0, un gol d'Isaac de la Real Societat que venia d'una pilota que havia tocat Mateu Laós, l'àrbitre. Mateu ha donat continuïtat a la jugada en primera instància, però quan han fet gol ha fet marxa enrere i l'ha anul·lat. Ho entès així, aquesta jugada, Sergi?
Sí, sí, sí. Hem entès que el reglament deia que estava ben anul·lat. A la sala de premsa ningú s'ha volgut mullar. Cap jugador ens ha volgut explicar ben bé quina argumentació els havia donat Mateu al terreny de joc. Fins i tot ni tan sols Imanol ha volgut entrar a explicar si ho veia just o no, però en tot cas hem interpretat que la passada del jugador de la Real Societat la intercedia l'àrbitre i que qui se n'aprofitava era un altre jugador, era Isaac, i que per tant el gol estava ben anul·lat.
Uri, a tu no t'ho semblat que estigués ben anul·lat, perquè l'error ve de l'inici i després en comet dos.
Per mi no està ben anul·lat des del moment que Mateu Lagos comet un error de reglament, no parant el joc, però és el moment que diu siguen i deixa seguir la jugada, el que no pot fer és, perquè la pilota després és gol, tira enrere. Per mi és un error.
Bé, és que si no la tira enrere ell, potser li hagués tirat enrere el VAR, vull dir que...
Però ell ho veu, i ho nota que la pilota li toca.
Però si ell s'equivoca, en aquest cas jo crec que ha sigut ell mateix que ha processat la jugada i ha dit, jo això no puc donar com a gol, però que si no li hagués rectificat el VAR, perquè era una jugada de gol.
Tu creus que el VAR pot interpretar el reglament?
No.
Jo crec que no.
No.
Un error d'apreciació, ell.
Però el reglament parla de si una pilota toca a l'àrbitre i l'equip que ha favorit, diríem, iniciar atac prometedor, i jo crec que efectivament és... si no l'arriba... És a dir, una jugada que ha acabat en gol és que has iniciat un atac prometedor, no?
Sí, home, és que ella estava a la frontal de l'àrea, mal col·locat.
No he entès això de l'atac prometedor. Si l'equip que...
Segons el reglament, que sí. Jo me l'he anat a mirar perquè jo admeto que aquesta jugada... Sí. Però segons el que diu el reglament, si la pilota toca en l'àrbitre i a partir d'aquí hi ha tres possibles opcions, que la pilota canvi de possessió d'equip, sí. Que no ha estat el cas. Sí. Que la pilota entri directament a la porteria. Imagina, toca l'àrbitre sí, i va gol. Sí. Vale, en aquestes dues, hi ha un tercer cas, que és que l'equip inicia un atac prometedor.
Però l'equip ja havia iniciat un atac prometedor. Sí, 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 no l'inicia en aquella acció.
Tu canvies el joc i comença una jugada prometedora, perquè acaba en gol.
No canvies el joc, Mateu interromp. Mateu interromp un atac prometedor que comença amb una passada oberta.
Sí, i el deixa, Mateu, deixa... I deixa un altre atac prometedor, perquè no va a la pilota cap a qui anava, sinó que va cap a un altre jugador.
Escolta'm, quan els hi toca ara la pilota als àrbitres, paren el joc i li donen la pilota a l'equip que la tenia, que hauria estat la Reial Societat. Jo no sé per què Mateu, és una mateuada d'aquestes, es complica la vida i donen la llei de l'avantatge. A mi em sembla que fa bé de fer marxa enrere, perquè és que ja jo era al camp avui i m'ha fet... Tots els hem aturat i crec que algun jugador de l'Espanyol també s'ha aturat pensant que el joc s'aturava. I la jugada de la Reial ha estat molt ràpida i acaba en gol.
Clar, si la jugada és al mig del camp, ell ja no hauria aturat la jugada. Però és que la jugada té dues passades més i és gol.
Sí, sí, exacte. O sigui, dues accions més i és
sí,
gol.
Sí, sí, però com diu l'Oriol, dona la llei de l'avantatge, però...
Perquè s'equivoca.
Puc posar un exemple?
Però, doncs, si s'equivoca, el que pregunto és si un àrbitre s'equivoca, pot tirar enrere?
No. Puc posar un exemple recollint el que diu el Ricard?
Sí.
Un exemple. Estem d'acord que no hi ha llei de l'avantatge amb un penal, no? Estem d'acord amb això, no?
D'acord.
Ara ja no, bueno, és matisable. Si et quedes a un pam del gol...
Una jugada claríssima, que li fan falta amb un jugador, s'aixeca i se'n va sol a la porteria, no hi ha porter, un gol claríssim. I l'àrbitre s'equivoca i dona allà de l'avantatge. Mm. El jugador rellisca i al final no fa gol.
No s'equivoca.
El que no pot fer és no pot tirar enrere.
No pot tirar enrere. No, però no s'equivocaria amb el reglament a la mà, perquè això de la llei de l'avantatge amb el penal, hi ha el mateix que si la jugada és molt, molt clara... pots donar l'avantatge abans,
però,
no? Abans
però tots, hi havia avantatge amb el penal. Tots hem vist, ara estem posant... Però en l'exemple que acabes de posar, Oriol, tots hem vist jugades que donen la llei de l'avantatge a la següent passada al jugador per la pilota i tiren enrere i xiula la falta.
No, però aquí hi ha tres passades després de l'acció.
Bueno, ell comprova que allò era un atac prometedor, perquè acaba
en
gol.
No, però és que l'interromp ell, l'atac prometedor. Sí. És que et dic una cosa.
Si aquella jugada acaba al córner, probablement no hagués tirat enrere.
És que si la pilota arriba a Januzaj, és més prometedor que quan la toca Isaac. O sigui, la pilota li arriba a Genusa i té avantatge. Ell atura la jugada i deixa que l'Espanyol basculi. I apareix Isaac, com si tornés a començar la jugada, torna enrere i va a l'espai. O sigui, quan ell creu que està donant llei de l'avantatge, no està pensant que està afavorint a l'equip que té la pilota. Està pensant que fins i tot l'ha perjudicat. fins clar, i tot l'ha perjudicat. I aleshores diu, deixo. I aleshores quan veu que del perjudici surt un gol, aleshores em passa... allò, em passes una mica de saliva...
Clar, perquè és que ell en aquell moment no ho pot valorar, però just després veu que allò era un atac prometedor, no?
Home, però s'estava a la frontal de l'àrea. Una jugada a la frontal de l'àrea sempre...
No, sí que ho ha pogut valorar. O sigui, jo et compro la teoria, tot i que no hi crec, perquè l'atac prometedor jo crec que és previ, però bé, però et compro la teoria aquesta de que després se n'adona. Però després se n'adona. No és que no ho pugui interpretar, ho interpreta malament. Ho pot interpretar perfectament, ho interpreta malament. O sigui, és una equivocació de l'àrbitre absoluta en aquell moment, per davant o per darrere, però que l'àrbitre s'equivoca és claríssim. O sigui, no ha pogut interpretar-ho com no, és que ell no ho veia. No, escolta, ell ho veu i justament de la seva interpretació
però i rectifica, no?
Com?
I rectifica.
Sí,
o sigui, ell se n'adona que s'equivoca i rectifica. Sí. No, però sí que ho pot fer de la mateixa manera, manera que a vegades...
I quan fan gol.
Xiulen una falta i aleshores se n'adona... Alguna vegada, no és molt habitual, però alguna vegada hem vist xiulen fora de joc i després veu que no era fora de joc i diu, hòstia, em sap greu, pilota al terra perquè m'he equivocat.
Sí, però aquí hi havia un gol pel mig. Que no és un fora de joc, ben bé.
El gol de l'Espanyol sí que ha pujat al marcador, l'ha fet Ángel Herrera, la segona meitat, la jugada però té molt mèrit en Raúl de Tomás, que ha fet un altre molt bon partit i que està a un nivell altíssim, Odal.
Sí, no només en aquesta. És veritat que quan el partit estava força trabat o fins i tot amb més opcions per la Reial, ha aparegut en la jugada del gol i 5 o 6 minuts més tard ha aparegut amb aquell control que fa d'esquena a porteria al mig del camp amb el central enganxat, que va cap a un costat, se'n va cap a l'altre, li fa una assistència d'or a Olei que s'allarga massa la pilota i perdona el 2-0, que probablement no hauria sigut just pel que s'ha vist al partit, però que li hauria donat a l'Espanyol una tranquil·litat al final del partit i no haver hagut de patir. Ha tornat a ser transcendent per mi. Avui no ha marcat... Però ara mateix aquest noi està en estat de gràcia.
I la convocatòria de Luis Enrique jo crec que l'ha fet
créixer. I té un pes molt important a l'equip.
En confiança.
Sí.
Molt bé, on juga l'Espanyol la setmana vinent?
Partit complicat, perquè si l'Espanyol, deia abans el Sergi Mdades, que és el segon millor equip a casa de la temporada amb el Barça, se'n va al camp del millor equip a casa d'aquesta temporada, que jo crec que és la gran revelació, que és el Rayo Vallecano.
El Rayo Vallecano, molt bé. Gràcies, Audal.
Diumenge a les dues del migdia.
Diumenge a les dues.
Adéu.
El seguirem. Adéu, Audal. Adéu, Sergi.
Adéu.
Anem un moment a publicitat i quan tornem al partit del Barça a Villarreal i resoldrem un misteri que tenim al Club de la Mitjanit. No marxeu.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Accedir cada matí a tota l'actualitat informativa i no perdre't res és possible. I en 20 minuts, a més, et surt de franc. Sense lligams, sense subscripcions, on vulguis i quan vulguis. Tu tries. És així, 20 minuts. El teu mitjà social gratuït de sempre i per sempre. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot. Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
79.303 79303 de la sèrie 35.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. La tarda de Catalunya Ràdio. Un programa amb bon guió i millor improvisació.
És que no fan això les gavines.
Ah, no, què fan? No,
mira, cap de creus,
La Ida Fita diu que ella el tema gavines, guita.
Es posa guenya i tot.
3 hores escrivint
Totes
pàgines de guió.
I els vosaltres, que heu escrit el guió. Està improvisant.
Sí, també s'ha fet el porc i la gallina. Això és porc matant-se.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Òscar Fernández i Elisenda Carot.
3 hores escrivint guió.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Más, etas cada día más.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, com cada diumenge a la nit, amb l'Oriol Domènech, amb la Sònia Salmà, amb el Ricard Torquemada i amb el Ferran Martínez. La setmana passada ja vam posar aquesta cançó. Me das cada dia más, d'una cantant argentina que es diu Valeria Lynch. Us vaig preguntar si sabíeu amb quin gran equip de la història del futbol tenia relació i no ho sabíeu.
No.
I no ho sabeu.
No hem fet els deures.
No?
És que no sabíem que teníem deures per avui.
Bé. És que la setmana passada vaig oblidar de resoldre l'enigma. I avui he decidit buscar ajuda en el comodí. Ajuda per vosaltres, en el comodí de la trucada. Fernando Signorini, bona nit.
Oh, bona nit.
Fernando Signorini possiblement va ser la persona que més va treballar durant més temps amb Diego Armando Maradona. Usted sí que conoce esta canción, ¿verdad?
Sí, claro. Cómo no, si era una de las preferidas de Diego. Recuerdo que un día yendo para un partido de pretemporada, creo que era en Lodrón de Darco, en el norte de Italia, íbamos de noche y Diego lo ponía todo volumen y decía, no, que me enloquece cómo canta. Y yo lo hacía enojar porque digo, no, no canta, grita muy bien, pero cantar es otra cosa. A él le daba mucha bronca eso, ¿no?
Me das cada día más de Valeria Lynch, una cantante argentina, va ser la cançó fetitxa de l'Argentina al Mundial de Mèxic l'any 86, al Mundial de Maradona. Sonava a l'autocar de la selecció argentina cada vegada que havien d'anar a jugar un partit. Maradona tenia un pòster de Valeria Lynch a l'habitació del centre on la selecció argentina es va concentrar a Mèxic. És així, ¿verdad? Fernando Maradona tenia idolatria por Valeria Lynch.
Sí, sí, él también tenía eso de mitómano, ¿no?
Fernando Signorini va ser una persona molt, molt pròxima a Maradona, preparador personal a tres mundials com a jugador, el 86, el 90, el 94. També el va acompanyar a Sud-àfrica al Mundial de l'any 2010, quan Maradona va ser seleccionador. Supongo que estos días que ha hecho un año de la muerte de Maradona, le hemos llamado de muchísimos sitios, de muchas partes, para pedirle su testimonio, su opinión.
Casualmente tenía 136 llamadas de Argentina, por supuesto, de Nápoles, de Perú y de Chile. Realmente pude contentar a unos pocos porque justo teníamos reuniones por la pretemporada del próximo año en Chivas.
Ahora está en Chivas, en México, en Guadalajara, como ayudante técnico de Víctor Manuel Vucetich. Ha pasado un año de la muerte de Diego Maradona. ¿Cómo lo recuerda usted a estas alturas?
Lo recuerdo con esa picardía tan innata de los chicos de los barrios pobres de Argentina, que sí, lo recuerdo ese atorrante con inmenso cariño, con mucho afecto y sobre todo con una sonrisa, porque recordar a Diego me despierta siempre eso, ¿no?
Usted lo conocía muy bien a Diego Armando Maradona y le he escuchado varias veces diferenciar entre Diego y Maradona y que Maradona fue el personaje que Diego se tuvo que inventar para sobrevivir a lo que se le vino encima, todo lo que generó. Ustedes tenían una relación muy frontal, muy directa. Lo que pensaba normalmente se lo decía, ¿le gustase o no?
No, sin duda. Bueno, de hecho, yo con mis amigos actúo así. Diego, de mis amigos, era el que mejor jugaba al fútbol, pero y bueno, y siempre lo tomé de esa. Además, él me llamó para que yo lo ayudara a llegar a esa cima a la que estaba predestinado. Así que el deseo era de él. Siempre fue una relación muy directa y también, sí, pasamos momentos claros, por supuesto, sobre todo en la última etapa cuando él ya no era él, sino lo que la adicción hacía de Diego, ¿no?
Habla de adicción. Tengo una amiga que la dimensión del Maradona futbolista, del Maradona personaje, dice que queda absolutamente eclipsada y condicionada por cómo se maltrató a sí mismo y por cómo maltrató a personas muy, muy cercanas, alguna expareja, ha sido público. Esta diatriba, esta doble personalidad se tiene que entender, sobre todo por su enfermedad, por su adicción.
Sí, es una patología además gravísima, porque además, mira, yo una vez escuché unas declaraciones de una premio Nobel de medicina italiana, Rita Eve Montalcini, que murió como 102, 103 años, que decía que la base de la adicción es la raíz biológica, que todo ser humano puede tener tendencia a hacerlo, porque eso es biológico. Ahora, eso puede estar favorecido o perjudicado por el medio ambiente, por el entorno, por la formación. Y mucho más alguien como Diego, que no había sido educado porque padeció en sus primeros años de un corrector, de alguien que lo ayudara a entender lo que le iba a pasar, si bien el fútbol todavía no había llegado a ser la exageración que es hoy.
Que es hoy en día, sí. Usted lo siguió prácticamente durante toda su carrera. ¿La mejor versión de Maradona, dónde la disfrutaron?
Yo, sinceramente, le digo a todos mis amigos cuando me lo preguntan, lo más asombroso, formidable que vi fue en esos 3 o 4 partidos que vi en Barcelona antes de la lesión. Recuerdo un partido contra la Real Sociedad que fue el primero que vi, que entrando por izquierda, Arconada, recuerdo que era el portero, y él hizo, amagó como para tirar un centro y le pegó, como decimos en Argentina, de 3 dedos y se la clavó en el otro palo. Era un Diego, era increíble, era un jugador de PlayStation, ¿no? Como ahora también en muchos partidos es Leo Messi, son dos genios casi, casi irrepetibles.
Messi y Maradona, Messi, aquí lo disfrutamos muchos años, a Maradona fue poco tiempo. Fernando Signorini, iba a ser una de las personas de máxima confianza de Maradona, ha sido un auténtico placer charlar con usted. Muchas gracias por atender al Club de la Mitjanit y a Catalunya Ràdio.
No, por favor, a ustedes un enorme abrazo y el recuerdo, hasta pronto.
Ja sabeu don, per què és important aquesta cançó en la història del futbol.
Mira, no ho sabia. El pòster sí que ho sabia i l'havia vist, però no. El tema musical sempre em perd.
Sí, sí. Doncs era la cançó que sempre sonava a l'autocar de l'Argentina del 86 amb Maradona, perquè bàsicament era una de les cançons preferides de Maradona. A la Copa Davis, la parella espanyola, Feliciano López, Marcel Granollers, ha guanyat el primer set, ara el segon el domina Rússia, amb un trencament d'avantatge. Ja sabeu que si el dobles espanyol guanya el partit i Rússia fa un set, passen totes dues seleccions als quarts de final de la Copa Davis. Va, parlem del partit del Barça-Villarreal. Comentat la jugada de Piqué, possible penal, la majoria ens ha semblat que potser ho era, però és una jugada molt, molt fronterera. I també volia comentar l'1-2, el gol de Memphis, perquè el Ricard Torquemada ahir a la TDT va dir que l'acció de Memphis en la definició, la rematada, era buscada, era intencionada, xutar entre les cames d'Estupiñán. D'altres no ho teníem tan clar, i passades 24 hores, Ricard, mantens el diagnòstic?
Sí.
Mantens el diagnòstic, sí, sí. La resta també creieu en aquest talent de Memphis per acabar la jugada d'aquella manera?
Jo també ho crec, però tampoc sí? Veig com un gran talent.
Home, per mi, buscar un xut entre cames al minut 87.
Home, però és l'únic que té per marcar el gol.
Sí, és veritat.
A mi, com... Això només, probablement només ho sap ell, eh? Vull dir, els altres podem fer interpretació del que ens sembla. A mi, com a tu... Em sembla que pel que li hem vist fins ara de definició de Memphis, quan arriba allà està fos, a mi em sembla que ell xuta a porteria i té la sort que el defensa del Villarreal està desesperat i obre la cama just en el moment en què ell xuta.
No, a mi per com es perfila, i després, abans que parlàvem de la càmera lenta, ell mira perfectament on la vol posar i la posa allà per sota les cames. A més, com deia l'Oriol, no és que estigui tampoc amb les cames molt tancades.
No, busca tapar Estupiñán al xutar.
Exacte, Estupiñán està aixecant. Possible, i ell veu el forat i la tira allà perfectament. Sí. És que només per com posa el cos i com veu la... I és que mira allà,
es complica molt la vida, molt.
Sí, aturant la jugada amb la cama molt esquerra abans
de rematar. I té la pausa per decidir... Vaja, vaig al que diu la Sònia. Si resulta que ha estat de sort, és la pitjor definició de la història de Memphis. No pel que ens ha ensenyat prèviament, perquè aleshores ha estat jutant als peus del rival. O sigui, això és el que a mi em fa pensar... Vaja, jo quan ho veig en directe i veig que tarda tant, com diu el Ferran, que aixeca el cap, que es perfila...
Sí, ell aixeca el cap, es perfila, però ell remata, en el moment en què ell remata, Estupiñán obre la cama esquerra doncs intentant tapar el xut.
Doncs com feia Messi...
Tu creus que Memphis esperava que l'altre obrís la cama, eh?
Si Vinícius ho fa des de la frontal, com feia Messi, i molts jugadors que amenacen el xut i quan es tiren la cama... Quan un jugador d'handbol llença des de l'extrem i llença entre les cames...
No, clar, no, pot ser. Jo no ho afirmaré perquè és impossible de saber, només ho sap ell.
Ningú no ho afirmarà, jo dic el que em penso.
El que tu et sembla, sí.
Clar, o sigui, el que crec és que ella en aquell moment... Doncs imagina que Estupiñán, de manera desesperada, anirà a tapar. Ara, et dic una cosa, o sigui, jo crec que és una decisió una mica extravagant per una jugada tan important al minut 88. Uh-huh. O sigui, això sí.
Jo insisteixo, per mi no és sort, està buscat, però tampoc no li duraria gaire valor, perquè és que és el remat que s'ha de fer.
Uh-huh. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Com està Jordi Alba?
Bé, està bé. Avui se li han fet proves, no hi ha lesió i en principi estarà disponible per jugar contra el Betis si no hi ha cap contratemps.
Avui Xavi havia planificat entrenament al matí, tot i que van tornar a les tantes de Villarreal, van tornar a l'autocar i ara els hi dona 2 dies de festa.
Exactament. Fins dimecres no torna a entrenar l'equip, 2 dies de festa i els futbolistes ho han aprofitat, algun d'ells, com per exemple Gerard Piqué, que ha anat a Madrid a la Copa Davis, a la seva competició.
Frenkie de Jong va ser el MVP, el jugador del partit segons la TDT. A tots us va semblar que va ser el millor jugador del Barça, ahir a Villarreal?
Sí.
A mi també. A mi també em va agradar molt Araujo, però sí. Frenkie va fer el pas endavant, no?, que li demanàvem els últims partits.
Parlem de Frenkie de Jong.
La meva mana està malalta, és un febres altes.
Ja sabeu que si sona la mà malalta de Manel al Club de la Mitjanit, entrem al Futbol Club del Mas. Àlex, com estàs? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Crec que tens alguna explicació per entendre aquesta millora de Frenkie de Jong en els últims partits, sobretot ahir a Villarreal.
Sí, a mi em va semblar molt interessant el canvi de perfil. Ahir vam veure en de Jong jugant a la dreta i no a l'esquerra. I a veure, no és explicació, però la meva sensació és que allà pot ser més de Jong. Perquè tenim la falsa idea de que Frenkie de Jong és un jugador acostumat en el, o és un jugador per jugar en el joc de posició, i no és així. És a dir, ell entén el joc de posició, ell té la principal virtut de Frenkie de Jong és que, entenent aquest joc, té la capacitat per sortir-se del guió sense trencar l'harmonia, no? Però no és un jugador posicional, és un jugador
que
necessita
espai.
No,
sí, necessita moure's, és molt dinàmic, ja ho era l'Àjax. Per què creus que li afavoreix el perfil dret, o sigui, jugar d'interior dret i no d'interior esquerra?
Mira, en condicions normals, ell li agradaria més jugar al perfil esquerre, que és el que ha fet sempre, o és al costat on ha partit. Però tal com està muntat aquest Barça, amb la influència que té la banda esquerra, és a dir, amb un lateral que té molt recorregut com Jordi Alba i amb un extrem que tendeix a anar cap a dins precisament per això, ell a l'esquerra no té tants espais com ho pot tenir la dreta, al costat dèbil. El costat dèbil és el que el Barça està fent més amplitud amb l'extrem i, a més, coincideix amb que hi ha un lateral més posicional. Això vol dir, què vull dir amb això? Que ell té molts més espais. I amb espais, així com d'altres jugadors, els espais és un problema, per Frenkie de Jong els espais són amics seus i pot treure la seva conducció, el seu regat. Jo crec que veiem el millor de Jong quan té espais, i això ho pot fer ara mateix més a la dreta que a l'esquerra. És veritat que el Barça tendeix molt a atacar per l'esquerra i, per tant, és el costat feble. Intervé menys, però les seves intervencions són de molta més qualitat. Per exemple, ahir només intervé 30 vegades, que això és molt baix,
sí,
però, en canvi, ja ho vam veure, 3 passades de gol i acaba marcant, a més a més.
Hi ha una passada de gol, la que falla Memphis al punt de penal de primera part, amb l'esquerra, entre els dos centrals, trenca la línia defensiva del Villarreal, el deixa tot sol. A mi aquell tipus de passades és molt marca de Bruyne. A mi, o sigui, m'enamoren. Que siguis capaç de filtrar una pilota d'aquella manera, creuada, em sembla una passada excepcional. Crec que has percebut que està utilitzant menys tocs, que potser això és una petició, una consigna des de la banqueta.
Sí, és una sensació i també alguna gesticulació per part de Xavi, no? No només amb De Jong, sinó amb tots els migcampistes, de jugar més ràpid. I ha reduït una miqueta el nombre de tocs. De fet, ahir és el partit que dels tres que dirigeix Xavi juga menys tocs. Ahir juga 1,1 tocs per passada, i això és només una dada i s'haurà de veure en la continuïtat, però em sembla que sí, em sembla que una de les premisses o una de les coses que busca Xavi és que De Jong pugui saber utilitzar la seva conducció, el seu regat, com us deia, però que en general, davant del comportament associatiu de l'equip, pugui fer-ho a menys tocs.
I ahir ja ho va fer menys tocs, eh?
Sí, sí, ahir ho va fer menys.
Molt bé. Escolta'm, el Barça ahir va recuperar el 4-3-3, són dos partits amb 4-3-3 i el del mig, el del Benfica, amb tres centrals. Quan vam veure l'11, molts van pensar que repetia la distribució tàctica del dia del Benfica amb els tres centrals. Tu creus, Àlex, que Xavi, la idea del 4-3-3 d'Eric García a la dreta ja la tenia al cap des de Barcelona abans de viatjar a Villarreal, o la va canviar veient l'11 del Villarreal més o menys a última hora?
No, jo crec que ja la tenia al cap. Em sorprendria molt que una decisió fos això, fos veient l'alineació, canviés, i més tenint en compte la manera que ens està ensenyant Xavi que li agrada treballar, no? Amb tot molt programat, amb tot molt estudiat, amb fins i tot tots els detalls controlats. Jo optaria per l'altra versió, no? És a dir, que si... Com ens deia el Bernat, doncs el tema de l'escalfament, van haver-hi canvi de posicions...
Sí, perquè el Bernat avui ens explicava que l'escalfament al Madrigal, a l'estadi de la Ceràmica, Eric García ocupava la part esquerra de la defensa i Jordi Alba atacava per la part esquerra. Era com si en l'escalfament semblés que Eric García hagués d'ocupar el perfil de centre a l'esquerra.
Sí, jo sí... crec que seria tot el contrari, és a dir, o és per un tema d'exercici pròpiament de l'escalfament, o és fins i tot per intentar despistar el rival, però a mi se'm fa molt difícil, vaja, si em demanes la meva opinió, se'm fa molt difícil pensar que la idea va ser canviada just al veure l'alineació, faltant doncs, el que podia faltar una hora abans del partit.
Ricard, tu veus també així, que tot estava treballat i fixat des de Barcelona?
Sí, jo crec que sí, com diu l'Àlex, sobretot perquè el Villarreal va jugar així contra el United, i per tant no era una sorpresa. Només era qüestió de revisar el partit anterior. Jugar amb el quadrat, al mig, i gairebé sense davanter, i amb la llibertat d'Anjuma, però des de l'esquerra. Clar, era una situació tan inèdita i tan estranya, per mi, tàcticament, la que ha fet servir Unai Emery en aquests dos partits, que jo crec que, vaja, estic convençut que Xavi estava preparat per això. Fins i tot diria que d'aquí neix el cert desordre defensiu, que a mi no em va acabar de quadrar, de la persecució d'Eric a Moy, que jo crec que desordenava més el Barça, que no et podia donar en cas d'una anticipació, com ell va explicar a la sala de premsa. Però jo crec que això neix d'aquesta... Com et diria, Xavi, si Guardiola tenia guardiolades i curifades, Xavi va per la línia, i a mi m'agrada molt que els entrenadors a vegades s'equivoquin passant-se de frenada en la intervenció i no que prenguin decisions senzilles i fàcils per no sortir a la foto. A mi no em va acabar de convèncer això d'Eric, però jo crec que venia...
Intervé, no? Intervé. Cada prèvia de partit ens hem d'imaginar com jugarà el Barça, i això també sempre hem dit que és un problema per l'equip rival, per l'entrenador rival. En aquesta rapidíssima, quin sistema creieu que serà el més habitual amb Xavi? El 4-3-3 utilitzarà moltes variants, Àlex?
Jo crec que veurem, anirà combinant els dos, però que acabarà utilitzant més el 3-4-3.
3-4-3. El Ricard, què diu?
Crec que veurem moltes variants, però que farà servir més el 4-3-3.
L'Oriol?
Igual que el Ricard, que veurem molts parts diferents, però 4-3-3.
La Sònia?
És que portem tres partits, però vaja, fas dir, crec que veurem més el 4-3-3.
I el Ferran Martínez?
Jo el 4-3-3 també, però també amb el tema de les variants, perquè ja n'hem vist bastantes en tres partits, imagineu el que pot venir.
Sí, però això és divertit, perquè
sí.
Ens fa parlar i imaginar-nos com sortirà el Xavi, sí, exacte, com sortirà el Barça de Xavi. Escolta'm, Salmo, demà és el dia de la pilota d'or a París.
Sí, senyor. Demà hi ha una expedició del Barça que marxa demà al matí cap allà, perquè Pedri és un dels candidats en categoria masculina, en categoria femenina, recordem-ho, Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Sandra Paños, Lique Mertens, a més d'Irene Paredes, tot i que és veritat que en el seu cas la temporada passada jugava al París Saint-Germain. També hi ha Gerard Moreno entre els candidats a la pilota d'or.
Qui guanyarà? Qui guanyarà?
Messi. Sap,
Messi?
Segur.
Messi i Alexia.
Messi diuen.
Alexia.
Vale, però això és una travessa. Ja,
amb el de Bes podríem tenir algun dubte. Amb el France Football
Messi
no, no hi ha cap dubte que la pilota d'or serà per Messi.
I anirà Joan Laporta, Salmo?
Sí, senyor. Demà al matí anirà amb aquesta expedició del Barça.
La pilota d'or femenina és la primera edició que l'entrega France Football?
No, es fa des del 2018. S'han fet dues entregues fins ara. Hi ha hagut un any, l'any de la Covid, que no, igual que en el cas dels homes, no es va fer l'entrega. Serà la tercera aquesta
temporada. Qui va guanyar les anteriors?
Ada Hegerberg i Rapinoe.
Hegerberg qui?
Rapinoe. I Megan Rapinoe.
Les mediàtiques. Bueno, Ada Hegerberg és molt bona. L'altra també, però també té un punt mediàtic. El de Bes és el gener, Salmo.
17 de gener.
17 de gener. Escolta'm, Salmo, tu has jugat mai a la Mailand?
Sí, sí.
Has jugat a la Milan, eh?
Sí, sí.
Fins demà, Salmo.
Vaig bé.
Àlex Dalmas, la pregunta té un sentit, eh? Àlex Dalmas, tu has jugat a la Milan? No, tu tens més nivell que la Milan.
No per al nivell, però no hi he jugat.
No hi has jugat, eh? Home, clar, tu jugaves a tercera. Escolta'm, Àlex, fins la setmana vinent.
Molt bé, una abraçada per tots.
La resta és probable que hagueu jugat algun dia a la Milan, eh? No,
algun
jugat
dia hi ha alguna lliga i tot.
I tant.
He jugat quan, on m'ha portat l'Oriol. Crec que a Milan, en aquest cas, no.
Hem jugat a tot Barcelona.
Sabíeu que l'origen d'un dels clubs més importants del nostre esport, de l'esport català, i diria que estatal, és a la Milan? Ho sabíeu, això?
No.
No? Mm. Doncs ara ho descobrim.
Records a la ville de Barcelona.
Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Aquesta és la caneta del Records. Aquest dimarts estrenem una nova història del podcast de documentals de l'esport de Catalunya Ràdio, i en aquesta entrega descobrim aquest club que va començar a jugar a la Milan i que de debò és potser el més important de Catalunya en el seu esport. David Ubach, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal?
El David Ubach, sabeu que és especialista de Catalunya Ràdio en futbol sala, estem parlant de futbol sala. Quin club té el seu origen a la Milan? O sigui, quin club va jugar el seu primer partit a la Milan?
Doncs el Degà, el Degà del futbol sala gairebé mundial. L'indústria Santa Coloma dia d'avui, indústria que existia més aviat històricament, van començar allà, sent l'equip de la fàbrica de Vicenç García, Xavi, el seu fundador. Ell va fer l'equip de la fàbrica, de la qual doncs va passar a dirigir, reconvertint-la del seu pare. Va fer un equip per passar l'estona, perquè ell tenia molts vincles amb l'esport, havia jugat i li agradava i força la pilota, Vicenç García, va ser el pioner, i a partir d'aquí doncs l'equip, tal com descobrim en aquest rècord, va anar creixent, i va aconseguir una fita, vaja, d'aquelles que de tant en tant han regalat al món de l'esport, que és una mena de conte de fades, aconseguir 7 ascensos seguits i plantar-se a la primera divisió.
Sí, sí, vaja, una història increïble, començar amb l'equip de la fàbrica jugant en partits que moltes vegades acaben en baralles i acabar com un referent absolut del futbol. S'han esperat amb moltíssims testimonis, moltíssims són moltíssims, eh? I quin d'ells t'ha fet més il·lusió? 20 en total. Quin t'ha fet més il·lusió? Molt ràpid.
Home, jo et diré, pel fet de ser el pioner, el Vicenç García, no? És un home que ha treballat, ha picat molta pedra des de la base, no? Des de la Milan mateix, com ara dèiem, fins a arribar, doncs, sense ben bé ni saber com, trobar-s'ho de cara, haver de sostenir un equip, pagar viatges, pagar jugadors, pagar fitxes, i en lloc de fer una passa enrere, no, ell va fer una passa endavant, i a més, a darrere seu, tal com descobrirem, el van seguir tot un seguit de gent que han estat tots aquests anys en un segon pla, però que han format part d'una mena de fenomen que és el futbol sala Santa Coloma, no? Que és el bressol del futbol sala català. La cara més visible és Vicenç García. L'indústria es funda el 1975, però és que 3 anys més tard ja es funda un altre club, com és la Unión, amb Virgilio García, una altra figura molt important, més a l'ombra, com dèiem, sense tant potser visió, perquè no ha tingut l'aparador de la primera divisió, però que la Unión va arribar a segona, per exemple.
Clar. Futbol sala, capital Santa Coloma de Gramenet. El títol ja m'encanta, val molt la pena. L'estrena serà aquest dimarts al vespre al web i app de Catalunya Ràdio, el Records. Muntatge musical brillant, com sempre, del Raül Orgales. David Ubach, gràcies, bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Escoltarem aquests Records, i gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sonia Gelmà, el Ricard Torquemada i al Ferran Martínez. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Bona nit.
moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'Estudi 5, el Carles Morales i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i l'Isaac Vilalta a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que té ganes d'aprendre, ganes d'ajudar, d'avançar, de treballar, i té il·lusió, que és molt important, sempre mirar d'aportar més que no pas de reclamar. I això s'agraeix quan tothom acostumem a mirar per nosaltres mateixos i a demanar. El Sergi Camps és dels que proposen molt i reclamen poc. S'implica i té més talent que la majoria, però no vol fer gaire soroll. Suma sempre al Tot Gira, al Club de la Mitjanit, al Tot Costa, en aquest món digital que encara estem descobrint. És una sort treballar amb ell i dimarts s'estrena com a presentador del Tot Gira. Molta sort, Sergi. Bona nit i bona setmana.